Josep Bunyesc, és arquitecte, màster en arquitectura sostenible i doctorant d'arquitectura sostenible i energia i economia d'energia. Com vulguis.
Vale, bueno, ja que les jornades són de construcció en fusta, jo el que us passaré és una sèrie d'exemples que els hem construït. Tot el que us ensenyaré s'ha portat a terme, s'ha construït, perquè vegueu diferents tipologies, diferents exemples, més grans o més petits, per un ús o per un altre ús i en diferents llocs. I bueno, bàsicament l'objectiu és que pugueu veure aquí a casa nostra, o sigui, tot és al territori català, diferents exemples construïts una mica per treure el tòpic que aquí no es fa res amb fusta i que hi ha poca gent que fa coses amb fusta, no? Bueno, començo una mica per ordre cronològic, perquè també veureu una mica la manera de treballar i com ha evolucionat i com hem anat aprenent, no? d'anar fent coses del principi fins ara. I doncs començo amb aquestes imatges de... Bueno, així com aprenent de la tradició, que això és un paller, al Pallars, una zona on hi ha molts edificis agrícoles d'aquestos tradicionals però que estan en desús, perquè la manera de funcionar la ramaderia ara no funciona així, però bueno, hi ha tot un patrimoni construït, tradicional, bastant ben construït i molt ben orientat, i utilitzant bàsicament la fusta. I on s'utilitza un d'aquests pallers que està en desús per canviar la utilitat i col·locar dins un petit habitatge, que és com un moble que es construeix dins de l'estructura existent. Bueno, doncs aquí es veu com la secció i la secció lateral, i on es manté l'estructura de coberta i de forjat existent, i on es construeix amb un sistema constructiu molt senzill, pràcticament autoconstruït, amb molt poques eines, o sigui, una tornilladora elèctrica i una caladora i poca cosa més. Es pot construir tot això, i també amb un pressupost bastant reduït, i és un sistema lleuger perquè l'estructura que hi havia tampoc estava per suportar gran càrrega. I aquí utilitzem per primera vegada l'aïllament de llana d'ovella, que aquí podeu veure aquí la foto, que aquesta a més està comprada al Pastor de la Vall, rentada allí i col·locada directament. I o sigui, és un sistema molt senzill que vam dur a terme, i això és com la imatge lateral, és ben bé com una caixa col·locada dins d'aquest espai. A més, aquesta intervenció és reversible, o sigui, tal com s'ha construït, si d'aquí uns anys resulta que aquí hi ha de tornar a haver animals i s'ha de tornar a guardar herba, doncs es pot treure aquesta capsa i es pot tornar, a part que es pot muntar en un altre lloc, l'edifici pot tornar a tenir l'ús que havia tingut abans. Cosa que els que tenien edificis així, que es van tirar a terra i van fer apartaments, doncs ara si volen tornar a ficar herba i animals als apartaments ho tenen bastant més complicat, no? En canvi, si les intervencions a l'edifici construït que siguin reversibles sempre té un atractiu. I com que es col·loca dins de l'edifici tradicional existent, doncs la intervenció passa molt desapercebuda, perquè l'envoltori exterior pràcticament no s'altera. Llavors, aquest que us he ensenyat va ser el primer prototip que vam construir, quasi bé autoconstruir, i vam fer una sèrie de testos també de funcionament tèrmic. Funcionava molt bé, i llavors ja vam decidir fer alguna cosa una mica més amb cara i ulls, una mica més important. I vam començar per un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Lleida, i el sistema constructiu que vam utilitzar va ser per primera vegada per nosaltres els panells, uns panells prefabricats d'entramat lleuger de fusta, que és un esquelet de fusta de pilars i un llistó dalt i un llistó baix, amb un tablero interior i un altre exterior, i els caixons que es creen, doncs, plens d'aïllament. Aquí veu un d'aquests tableros on es veu perfectament l'estructura de fusta. Això és una paret que es col·locarà vertical. Aquí està estirada al terra i es veu l'aïllament de llana d'ovella a granel, amb bastanta densitat. Llavors, aquests panells, doncs, es fa tot el despiece de la casa, es prepara el taller, un per un, amb les mides exactes, amb les obertures que s'havien previst, i on ja es col·loca al taller es col·loca l'aïllament, l'acabat interior i el sàndwich que he tancat, i on es transporta a l'obra. El transport és bastant fàcil amb un transport convencional, perquè l'ample d'un camió legalment, sense ser transport especial, és 2,5 i l'alçada d'habitabilitat d'un edifici també, d'un habitatge també és 2,5 metres, amb el qual podem portar els panells de paret o estirats o de peu amb bastanta facilitat. I tampoc pesen molt, amb la mateixa pluma del camió doncs es col·loquen al lloc. I això és el muntatge amb obra d'aquesta primera casa. Això és aquestes fotos són del juliol del 2009. Bueno, es va muntant, en una setmana va muntar totes les parets i sostres i coberta. I els forjats també són unes plaques prefabricades, igual que les parets, de manera que ja ve tot bastant preparat i doncs el muntatge és fàcil. I un cop l'estructura, o sigui, la carcassa s'ha muntat, ja hi ha els forats de les obertures, els espais interiors estan formats, ja teníem les mides de les finestres i llavors paral·lelament a la construcció del taller, per exemple, el fuster ja està fent les finestres i llavors la setmana següent ja es col·loquen les finestres, no? Amb la qual la construcció és bastant ràpida perquè se solapen els processos. I llavors aquest sistema constructiu, un dels avantatges que té és que amb el poc gruix de la paret, que són uns 20 centímetres de l'estructura, incorpora l'aïllament a dins i fa que tot aquest continent, no, aquesta mena d'envoltori, tingui unes propietats d'aïllament tèrmic bastant bones, de manera que ens permet, que de fet era l'objectiu del projecte, tenir un edifici que consumís molt poca energia. És un edifici que està a Lleida, bueno, a Lleida doncs, fa relativament fred a l'hivern, doncs, com aquí a Girona o una mica més, segons com, i ens van fer uns càlculs però bueno, això ja són gràfiques reals, o sigui, us passaré diversos exemples on han posat un sensor dins de la vivenda que cada mitja hora ens dona la temperatura que té per comprovar si el que havíem previst funciona bé o no. I aquí veieu pues, un dia tipus d'hivern amb sol, on a les 12 de la nit fa uns 21 graus, baixa la temperatura a 19, sense calefacció, i on surt el sol a les 8 del matí i la temperatura remunta i a les 12 de la nit està igual com estava el dia anterior. No? O sigui, això és un dia típic d'hivern amb sol sense necessitat de calefacció. Això, la fusta, ens permet poder fer això, ja que la conductivitat tèrmica de la fusta és bastant baixa i llavors tenim tot aquest sistema estructural i aïllament que ens permet tenir aquests envoltoris bastant ben aïllats. Però clar, llavors què passa a l'estiu? Si a l'hivern estàs tan calentet, no? Igual a l'estiu et mors de calor dins, no? I això és una pregunta que per l'hivern ja sabríem que funcionaria bé, perquè els països nòrdics això ja està molt experimentat, però aquí vam veure que a l'estiu també funcionava molt bé, no? La línia de punts és la temperatura interior i la roja és la temperatura exterior. I això són, bueno, les dades reals del 19 al 21 de juny del 2011. I com a curiositat, aquesta casa al mig té un pati que permet que també el sol es distribueixi a tot l'habitatge. I llavors la línia groga és la temperatura del pati, que és un intermig entre l'interior i l'exterior. O sigui, d'alguna manera ens està justificant que geomètricament i climàticament un pati tan conegut de l'arquitectura mediterrània, dels romans i dels grecs, doncs el pati per ell mateix funciona bé com a regulador tèrmic. I doncs, bueno, els consums anuals d'aquest habitatge doncs, són molt baixos, no? Més baixos que el que estableix l'estàndard Passive House, quasi bé estem a la meitat. I això són algunes fotos per més inri, per més demostrar que la casa de fusta, el forrat, la façana exterior també és un forrat de fusta, en aquest cas de l'àrix, ventilada, sense cap tractament i sense cap manteniment. I llavors anirà evolucionant amb el temps, no? La que es mulla més es farà més grisa, la que toca més el sol es farà més torrada, més mel. I això és el sòtano, que aquest pati el que permet és que baixi la llum cap a baix. I aquí es veu també el sòtano. El forjat, en aquest cas, són vigues, bueno, vigues massisses de 14x26 amb una capa de compressió a la part de dalt, amb 6 centímetres de formigó. I l'acabat que es veu a les parets és l'OSB, que ja venia de fàbrica amb els panells que es van preparar a fàbrica. I aquest és un altre projecte, està al costat del primer que vam fer, bueno, més o menys al costat, o sigui, aquest és el primer que vam fer el 2009, com que resulta que funciona bastant bé, doncs bueno, aquí en aquest carrer, això són cases adossades, aquest estiu n'hem construït una altra bastant similar. Aquí es veu el panell de coberta on tot aquest gruix d'estructura també és gruix d'aïllament, no? Aquí hi ha 28 centímetres d'aïllament que garantirà a la coberta que ni a l'estiu entri l'escalfor ni a l'hivern s'escapi el fred, no? I aquesta diferència de l'altra, els panells també són d'entramat lleuger, els panells de façana, i els forjats interiors, tant aquest com el de baix, és contralaminat, com el que hem parlat al matí, perquè volien un acabat de fusta a la part de dalt i també a la part de baix. Això és el muntatge al taller i això és el muntatge a obra, no? Aquestes plaques del forjat, aquestes de 12 centímetres i les altres en de 20 centímetres de cantell, que bueno, això depèn de la llum que hagin de salvar. Això és el muntatge dels panells d'entramat lleuger de la façana. Hi ha panells que ja són bastant grans, però bueno, això no és massa problema. Sempre i quan estiguin a menys de 12 metres, que és amb el que poden tenir viga laminada estàndard, bueno, és bastant senzill. I bueno, aquí es veu el procés de muntatge i aquí és una imatge d'aquest pati central on aquí tenim tres plantes d'alçada, no? Hi ha el mur del soterrani, però el que és la façana del pati baixa fins baix, o sigui, tenim tres nivells de construcció purament estructura en fusta. Llavors aquestes, o sigui, els panells de façana entre un i l'altre, les unions són bàsicament amb tornilleria de diferent secció, però bueno, queda tot cosit amb tornilleria. Llavors el tablero OSB, que aquí es veu molt bé, fa com de pantalla d'arriostrament, llavors dona rigidesa al panell i arriostrament amb el sentit longitudinal del panell, i a les cantonades, al trobar-se una amb l'altra, doncs crea una capsa que s'arriostra allà mateixa. Després, quan va estar muntat, vam fer el test d'estanqueïtat i on vam intentar buscar les possibles fugues que hi hagués de o entrades d'aire entre les juntes o entre els panells o entre la carpinteria. Tot i que es posen unes espumes i unes cintes adhesives per sellar totes les juntes entre els panells i entre la carpinteria, bueno, això és com un test, un examen bastant rigorós, que es pot trobar qualsevol imperfecció o qualsevol errada que s'hagi fet durant el procés de construcció. Són procediments que amb l'obra convencional normalment no es fan de com passar-li un examen a la construcció, no? I aquí, bueno, és bastant fàcil i es troben tots els petits problemes. Això és la façana del pati, també amb la mateixa fusta ventilada a la façana de l'àrix, aquestes de diferents gruixos. Llavors, una imatge interior, aquí es veu el terra amb el contralaminat, que aquí per tema de preu el vam deixar acabat, o sigui, la placa de contralaminat tal com va arribar serà el paviment per la part de dalt i l'acabat per la part de baix. Això és el semisòtan aquest, on veiem el sostre, aquestes plaques de contralaminat ja acabat. Els panells de la façana, llavors aquí hi ha alguna vigueta que travessa i fa com de jàssera del contralaminat, que en aquest cas aquí faria falta una jàssera de bastant cantell, però el que vam fer és connectar-la a les plaques de contralaminat, que les plaques alhora també treballen com la part superior d'aquesta viga. Bé, això és la imatge d'aquest tros de carrer amb les dues edificacions en fusta. Aquí també és interessant veure com ha envellit la fusta. Aquesta té 4 anys i aquesta té uns mesos, no? I aquesta és la casa que hem fet última, la façana de carrer, la façana més nord, on bueno, també hi ha aquest revestiment de l'àrix i hi ha uns porticons corredes com per tancar i obrir. Bueno, ja us aniré explicant altres exemples en diferents llocs que hem anat fent aquests tres últims anys. Això és un habitatge a Claverol. Claverol és un poble petit del Pallars Jussà. És el típic poble una mica penjat a la muntanya, ben orientat a sud, de manera que té molt sol durant l'hivern i no té boira, perquè la boira, com es veu aquí a la imatge, és que normalment aquí baix, a les planes, o sigui, els pobles aquests estan molt ben ubicats per triar, ja triar un bon microclima per passar l'hivern, amb la qual cosa fer una casa aquí que aprofita el sol, doncs és bastant fàcil, no? A més, té tota la pendent, el terreny té bastanta pendent cap a sud, O sigui que és difícil fer-ho malament, no?, de cara a la captació solar. Llavors aquí no es fa un pati per captar el sol, sinó que el que es fa és trencar la coberta. Aquí l'Ajuntament demana coberta inclinada amb teula, doncs coberta inclinada amb teula. Aquí hi haurà cuina menjador que rep el sol d'aquí de sud i a dalt les habitacions que rebran el sol per aquí, no? Llavors aquí s'aprofiten uns antics murs que existien aquí. Hi havia com un tros de ruïna que la casa es col·loca a dins i una mica damunt. El fet de que siguin un sistema constructiu relativament lleuger, doncs ens permet això, aprofitar elements existents, que no cal ni fer fonamentació nova ni reforçar murs existents, sinó que podem aprofitar el que hi ha, no? I aquest forjat interior també és un forjat massís de fusta amb taulons clavats un al costat de l'altre, que alhora també serà el paviment de dalt i l'acabat per sota. Bueno, això és la planta, no se'n veien tots aquests pilarets que formen l'entramat. I estructuralment el que es fa, doncs, és intentar fer una caixa que s'arriosti amb ella mateixa i algun element interior. I llavors el procediment, o sigui, es fa el projecte, després es resol més o menys l'estructura, després es dibuixa amb el programa informàtic per després poder fer la mecanització amb control numèric i poder-ho fabricar, no? Mentre es va fent aquest disseny, aquesta construcció dels prefabricats, doncs es va preparant el lloc per instal·lar la construcció, no? En aquest cas, doncs aprofitem els murs existents perquè estaven prou bé, tot i que feia bastants anys que això estava en ruïna, però bueno, estava ben consolidat, s'afegeix algun element estructural i es prepara per rebre els panells que ja s'han preparat al taller. I es van preparant un per un amb la mida i tot el que haguin de tindre i es munta l'obra, no? Aquesta era una mica complicada perquè com es col·locava dins d'una ruïna existent, doncs la mida s'havia ajustat molt a el que hi havia perquè entra a dins com un traje fet a mida, no? Llavors aquí veiem un dels panells interior, el que abans havíem vist a la planta que era interior. Aquí vindrà per un costat la cuina, per l'altre el quarto de bany, de manera que es porten només amb un costat tancat, de manera que obres passant les instal·lacions per aquí i després es tanqui. Això és un tros de façana que ja quedava vist i acabat. Això és el muntatge, això de fet és el segon dia de muntatge. El primer dia es va col·locar a la base, el segon dia les parets de planta baixa, o sigui, un dilluns, un dimarts, i el divendres ja està acabada la carcassa. Això és el muntatge del panell de façana principal, a cara sud. I mentre, com que tot això es fa a taller i les mides ja se saben exactament al mil·límetre quan acabaran fent els forats, doncs paral·lelament el fuster fa les finestres i el mateix dia del muntatge, per exemple, ja ve i ja les col·loca, no? Ja té els vidres i de tot, o sigui que la casa queda tancada bastant ràpid. Això és la col·locació del panell cap a sud, que a part de tindre sol també té bona vista, no? Però això és la gràcia del lloc, no? Un lloc una mica difícil d'accés, però bueno, més o menys la pluma allà a la punta arribar i just. I això és el tercer dia de muntatge, on ja es col·loca aquesta coberta d'aquí i es planten els panells de la part superior. I això és el resultat un cop acabat. I uns imatges de l'interior. Aquest és el forjat que us havia explicat abans, que són taulons clavats un tauló al costat de l'altre, o sigui, és fusta local, taulonets que fan 4 cm d'ample per 14 cm de cantell de tota la llargada, o sigui, clavat un al costat de l'altre fa una llosa de 14 cm de cantell que, bueno, polida per dalt, doncs ja és el paviment com un parquet, i per sota ja que el fa el sostre, bueno, el sostre ben acabat. I això són imatges del l'edifici acabat. A la part de darrere aquest mur existent de pedra ja existia, i llavors l'Ajuntament demanava també alguna cosa més de pedra, doncs es va pujar aquest mur de pedra que d'alguna manera ve a forrar l'estructura de fusta. És només un acabat exterior que, bueno, dona a la imatge del carrer, doncs, un edifici de pedra com tots els altres, no? I això és la cuina, i això us ho explico com a curiositat tecnològica, no? O sigui, tota la tecnologia d'aquesta casa està aquí. Això és una cuina de llenya, com la de la padrina, o sigui que és super tradicional, convencional, però que funciona molt bé, no? Llavors aquí té una petita cavitat on es fa el foc, llavors ho acalenta tot i llavors tens el forn o la cuina, no? I això és la calefacció central, no hi ha més. Van ficar uns radiadors i ens els van fer treure el primer hivern perquè feia massa calor. O sigui, el que per ells era un problema va ser com una satisfacció, no? Va dir, vale, pues els traiem, no? I els tornem. I ja li tornem a l'instal·lador perquè no els ho fem anar i ja està. I llavors una altra vegada la gràfica com funciona, no? Perquè trobo que és interessant, a part d'ensenyar el bonic o lleig que ha quedat o com s'ha construït, també és com funciona, perquè pensem les cases perquè funcionin, perquè caminin soles. Llavors què passa? Això és ara fa un any, que també va fer bastant fred, o sigui, temperatura exterior bastant, dies amb molt sol, molta diferència tèrmica dia a nit, i llavors tenim, fan el sopar, estan calents, durant la nit baixa la temperatura, però tampoc arriba a fer fred, surt el sol, només amb el sol puja uns 22-23 graus, se'n va el sol, baixa la temperatura, però a les 8 de la nit, 7-8, fan el sopar, fan foc a la cuina, i pugen a 26 graus i ja està, i ja tenen escalfor per anar sent per passar tota la nit, ni que fora faci menys 5, quan arriben a uns 19 graus, el mateix, torna a sortir el sol, puja la temperatura, se'n va el sol, baixa la temperatura, fan el sopar, pom. O sigui que bueno, aquesta gent estan molt contents perquè són una gent molt humils i volien això, un habitatge que funcioni sol i molt poca cosa, no? O sigui, amb 3 o 4 tronquets d'esporgar els seus olivers, doncs passen l'hivern la mar de calents, no? I a més es fan el sopar i no paguen ni gas ni llum, i comentem una mica, s'enrere una mica de veure els veïns passar amb els tractors carregats de llenya o el que sigui, no? per intentar-se escalfar, i ells estan la mar de contents allà dins, no? No, perquè bueno, a veure, aquí hi ha un forat que és la vitroceràmica. O sigui, sí que a l'estiu, si per fet una sopa has de fer foc, doncs es va menjar una amanida. No, hi ha una vitroceràmica petita perquè quan fa calor fan una vitroceràmica amb la qual no hi ha massa desprendiment de calor. No és un lloc ben ventilat, o sigui, tampoc amb les proteccions solars no, i ventilar a la nit no fa calor. I aquest és un altre exemple, molt més extrem. Això és l'ampliació del refugi Colomina. Aquí encara justifica més treballar amb sistemes prefabricats de fusta per dos temes. Una, perquè són lleugers i pesen poc, ja que això, per arribar a aquest refugi, que és el més alt de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Sant Maurici, el lloc més a prop que es pot arribar a un tot terreny és a 2 hores caminant. Amb la qual la manera que es planteja per construir amb helicòpter, i l'helicòpter pot portar un pes limitat, que són uns 600 o 700 quilos, i té un preu bastant elevat per minut, no? Llavors ha de ser algo que sigui ràpid i que pesi poc, amb la qual cosa aquí els entramats aquests de fusta doncs són bastant ideal, no? Quasi bé més que en un altre lloc. Aquí justifica més el sistema constructiu. Aquí es planteja l'ampliació, que només és aquesta part d'aquí, hi ha una terrassa metàl·lica i la construcció que es posa damunt. Això és la planta, és el refugi d'hivern, quan el refugi està tancat això està obert, i aquí hi ha una part petita d'amagatzematge per deixar esquís, motxilles i botes. El mateix, es fa el despiece de cada peça, es fa el dibuix 3D, i aquí va ser molt important establir l'ordre de muntatge perquè no hi hagués cap panell que molestés a l'altre, i per dissenyar els encaixos d'un amb els altres, no? El muntatge al taller, tot preparat al taller per portar-ho al lloc, i aquí per exemple doncs amb tots els enganxes ja preparats perquè l'helicòpter s'arriba, enganxa un, portar, al cap de 5 minuts torna, enganxa l'altre, se l'emporta, el local és com molt ràpid, no? I bastant estressant perquè saps el preu de tot i bueno, ha d'anar tot bastant rodat. Bueno, i llavors a l'ataque, no? un dilluns al matí doncs vam començar a muntar els panells. Aquest era més complicat perquè s'havia posat adossat a l'edifici existent i tenia la coberta que volava bastant, amb la qual vam dissenyar un encaix de manera que es pogués col·locar el panell inclinat, es pogués afluixar la corda i posar-lo vertical al seu lloc. Aquesta és la façana sud. La façana principal a nivell climàtic també funciona com un hivernacle, 3 finestrals grans a sud, perquè aquí ja no és a veure què pot consumir, aquí no consumirà res perquè no hi ha res que consumir, no hi ha arbres per tallar, no hi ha electricitat, no hi ha gasoil, no hi ha res, només hi ha sol, no? Llavors dius, bueno, posa'm el sol a veure què bé es pot arribar a estar dins. Llavors això és el muntatge dels panells. Aquí es veu doncs, tots els encaixos, com han d'anar, bueno, la geometria d'una amb l'altra perquè tot vagi encaixant bé. Això és el muntatge dels panells de coberta, que també era una mica delicat perquè sabien com de ficar sota. I amb l'helicòpter doncs, que fa molt vent i molt soroll, no? Però bueno, va funcionar molt bé. Amb 2 hores de vol d'helicòpter van muntar 8 peces de façana i 4 peces de coberta, o sigui, tota l'estructura. Amb 2 hores de vol al matí. I aquí hi havia els vidres, a la tarda vam col·locar els vidres i les portes, que també estaven aquí dalt, ja la nit va ploure i això estava tancat, no? Ja tenia tot muntat amb portes i vidres. Això és el lateral acabat, amb aquesta forma, perquè aquí fa molt vent de nord, sobretot a l'hivern, i aquesta mena de coberta que arriba al terra permet que l'aire salti per sobre i no apreti massa i no s'emporti tros d'annex que sobresurt. Això és com la situació normal a l'estiu, no? a la tarda. Els excursionistes que arriben aquí per quedar-se a la nit doncs estan aquí tranquil·lament descansant. Això és a l'hivern. I això es fa 3 dies, no? Fa 5 dies. O sigui, ha nevat molt i aquí es veu perfectament, l'he posat aquesta perquè ja, o sigui, amb aquestes altituds les condicions climàtiques són molt, molt extremes, el vent sobretot, i llavors es veu com el vent fa la seva feina, no? I llavors el vent que bufa així ha netejat completament tota aquesta part d'aquí, però per depressió ha deixat tota una duna de neu, que aquí hi havia un precipici, doncs ja està tot colgat de neu, no? O sigui que aquí les construccions doncs, han d'aguantar doncs, unes condicions extremes bastant fortes. I això és l'interior quan no hi ha neu. Ara deu semblar un iglú. Bueno, i ara tornant a la civilització, això és un projecte d'ampliació i reforma d'un habitatge a la Floresta, a vora Sant Cugat, on hi ha 2 parts diferenciades. Aquest edifici existent de principi de segle XX, que es buida i on es fa un forjat nou i una coberta nova. Aquest és el forjat, una altra vegada amb taulons massissos clavats un amb l'altre, amb la mida justa de la llargada que havia de fer, però clar, per posar-lo aquí havia de baixar just per dins de les parets existents. Bon, es va col·locar, és aquest terra que es veu aquí, llavors hi ha una tabiqueria que aguantarà un altell. I aquesta és la coberta nova que es col·loca també en panells amb l'aïllament interior per donar un bon aïllament a la coberta. Aquest, aquí no es veu molt, però bueno, és tal com queda aquest sostre dels taulons clavats un al costat de l'altre, i aquí es fa un joc de deixar un més curt i un més llarg, de manera que té com una textura. I l'ampliació, una altra vegada com el mateix procediment, el dibuix del 3D, fabricació al taller, preparació al taller i després muntatge a l'obra. Aquí hi ha una mena de, també el forjat, com de forjat sanitari una part i després està volant i apoyat amb una estructura metàl·lica perquè està a cavall d'aquest pendent i aquest canvi de nivell, on ja s'incorporen alguns passos d'instal·lacions, que es col·loca a l'instal·lació on ja està previst el forat i on es queda ja el forat col·locat, i aquí sobre doncs, pujaran les parets, han forjat també amb viga massissa, capa de compressió, i aquí damunt no hi ha capa de compressió, hi ha l'aïllament a damunt. En aquest cas no és l'OCB vist, sinó que també es pot ficar una placa de guix o similar, de manera de tenir un acabat blanc que la gent ho associa més amb una casa normal, no? Tot i que darrere hi ha el mateix entramat, el mateix aïllament, i tot això. I això és l'aspecte exterior, on també hi ha l'acabat exterior, són taulons de fusta també de l'Àrix i uns porticons corredors que permetran regular l'entrada o no de sol segons l'època de l'any o segons vulguin, no? I aquí hi ha una pèrgola que també fa un joc amb els llistons, de manera que deixen entrar el sol d'hivern i paren bastant el sol d'estiu. La façana est, una imatge interior entre el vell i el nou, i això és el que és la part antiga de l'habitatge, que són ja habitacions. I aquest és un altre projecte bastant més rural, d'alguna manera. Això és una casa amb estructura de fusta i revestiment de palla, de paques de palla, autoconstruït. I aquí és com l'estructura de fusta barata, no? Tan barata que aquesta gent van trobar, bueno, tenien l'oportunitat de comprar 2.000 metres, bueno, que els hi donaven 2.000 metres lineals de tauló de 7x20, de 4 metres de llarg, taulons que eren per llançar, perquè eren de l'obra civil, de, crec que del metro de Barcelona, bruts de ciment, i ho llançaven, no? I van dir, hosti, pues, nosaltres ho aprofitarem, ja hi havia el projecte fet, i van dir, bueno, hem trobat això i amb això hauríem de fer l'estructura de tota la casa, perquè ens surt a cost quasi bé zero. I dius, bueno, pues, anem a veure. I llavors, per exemple, els pilars, com que les paques, fan 35 les paques de palla fan 35 centímetres de gruix, doncs vam tallar els taulons, els vam separar i ens va fer com uns mòduls on hi havia una placa d'OCB de 1,10 m, que sigui la llargada de la paca, i el retall que vam fer arriostrava i fer el pilar. No? Vam fer aquests mòduls així com prefabricats així manual, casero, no? I es va muntar. I llavors també l'estructura horitzontal, com que tenien els taulons que tenien, alguns quedaven curts, llavors els havíem d'allargar, i les jàsseres, a les jàsseres vam unir tres taulons i els pilars en vam posar dos. No? O sigui, teníem un mòdul bàsic i a partir d'allí havíem de... O sigui, en lloc de calcular l'estructura i veure què necessitàvem, doncs era calcular més o menys a veure si n'utilitzàvem un, dos o tres d'aquests taulons. I això ja quan va avançant l'obra, quan ja hem fet una part i van reemplenant aquests caixons amb les pagues de palla. Després això va amb un revestiment, amb un rebossat d'argila del mateix lloc, o sigui, aquesta terra d'aquí, per l'exterior, per protegir la palla. Això s'ho estan autoconstruint ells, això és aquest estiu, que anaven fent, però ja estaven millor dins que fora, amb el qual vivien a dins ja, perquè estaven a l'ombra i corria l'aire, i on hi ha una part també d'estructura de palla sense estructura de fusta, directament portant. Aquí podeu veure els pilars, que són dos taulons, i amb una mena de capitell per repartir millor la unió de la força entre la jàssera i els pilarets. I això és una imatge del porxo a sud, això és una imatge a l'estiu, de manera que tenen tota la façana a l'ombra, i a l'hivern tindran sol a bona part de la façana. Bé, aquest ja torna a ser un altre projecte una mica més urbà, també és a Lleida. És un habitatge unifamiliar amb una parcel·la que té al sud així més o menys a 45 graus, llavors es planteja una L per poder aprofitar al màxim la radiació solar. I llavors això és també el 3D que es va fer per produir, per fabricar els panells, i més o menys la imatge està presa del sud. No? Aquí hi haurà al sota una estructura de formigó i el forjat també, i després parets, forjat i parets i coberta seran els entramats de fusta. Una altra vegada el mateix procediment, es prepara el taller. Aquí ja són formats bastant grans, aquest fa pràcticament 4 metres d'alçada per 9 metres de llarg i pesa pràcticament 2.000 quilos, o sigui que amb l'helicòpter seria impossible, però bueno, això a l'obra hi havia una grua normal d'obra i això ho podia portar. De manera que aquí, quan es col·loca aquest panell, doncs ja s'avança un tros de feina, no? Sobretot perquè el panell també aporta l'acabat interior i aporta l'aïllament tèrmic. Això és el primer panell que es col·loca a l'obra, amb una làmina d'impermeabilització perquè per capil·laritat no pugi res d'humitat. I aquestes plaques blanques ja seran l'acabat interior, que només falta massillar. Això és la foto del primer dia de muntatge, que es munten tots els panells de planta baixa. Això ja és amb el sostre, que és un forjat amb biguetes i un taulell per sota i un taulell per sobre, és com una viga alveolar. I llavors a les cavitats també es posa un aïllament però per absorció acústica, no per tèrmic, perquè és espai interior contra espai interior. I aquí ja es col·loquen algo d'instal·lació elèctrica ja preinstal·lada al taller, de manera que aquí si hi ha algun interruptor o algun punt de llum, doncs surt el tub per aquí baix i l'electricista quan arriba passa el fil i ja li surt i ja està, no? O sigui, no hi ha mai regates en cap lloc. Això és la imatge de l'entorn. Això les obertures, l'aspecte interior. aquí hi ha una part de revestiment de fusta i una part de xapa ondulada, ventilada. Aquí hi ha les plaques solars verticals a sud, perquè funcionen bé, s'acalenten molt a l'hivern i s'acalenten molt poc a l'estiu. I una altra vegada la gràfica de com funciona a l'interior la temperatura. No? O sigui, això és aquest hivern, sense calefacció, doncs estan a la zona de confort quan fa sol. Aquest és un altre projecte al Pallars, el vam anar a veure ara fa un any, també feia molt fred, o sigui, aquí veieu el 5 de la tarda menys 10 graus, o sigui, aquí el tema d'aïllament no es posava en dubte. Un petit paller que es remunta una mica la coberta i on es fa la zona de dia dalt i les habitacions de baix. Hi ha un mur de pedra existent, que és això gris d'aquí, i on es col·loca l'entramat de fusta per l'interior. I bueno, això ja quan s'està acabant, o sigui, unes costelles de fusta amb uns tirants, sense cumbrera, i on el que era la façana oberta, doncs es tanquen amb aquests panells de fusta i unes grans obertures per captar el sol. I això es fa un mes. Tot ple de neu. I això és la imatge de dins cap a fora, no? Una altra vegada el mateix. L'evolució de la temperatura, això són de dos dies que no hi havia ningú, però bueno, o sigui, encara que no hi hagi ningú, si fa sol, la temperatura es manté bastant dins de la zona de confort. Aquest és un altre projecte a la Vall d'Aran, una petita ampliació d'un habitatge en un petit poble, un poble molt pendent i aquí de difícil accés. Es va preparar la base i l'edifici anava com adossat amb aquest talús. Aquí el muntatge, com que no es podia arribar amb la grua perquè al carrer hi havia escales, doncs es va fer també amb helicòpter. Es van portar els panells ja, també amb les finestres i els vidres col·locats per aprofitar el viatge ja, no? Va ser bastant delicat perquè treballar dins d'un poble amb totes les turbulències de les cobertes doncs no és fàcil, però bueno, va funcionar bastant bé. I llavors en un dia va quedar muntat. I això és la coberta. Que clar, per portar-la feta, la coberta no podien ser plans separats, sinó que havia ser, com que tampoc hi havia cumbrera, hi havia un tirant que unia les dues peces i muntau. O sigui, el procediment de muntatge implica un disseny o un altre perquè pugui ser factible. I això és a la tarda del primer dia de muntatge, amb els vidres ja tancat. Això és un cop acabat. I aquest és un altre que hem fet ara, que vam muntar la setmana passada i fa dues setmanes a la Cerdanya Francesa. També els planos de muntatge amb tot el despiece, tots els panells. Una altra vegada el mateix, eh? Sempre és el mateix. Preparació del taller, aquí es col·loquen les finestres, muntatge a l'obra. Aquesta la vam muntar en 3 dies i mig, va ser 2 dies, després va nevar i després vam continuar. Això és el panell de contralaminat de l'escala, que també s'utilitza com a element estructural i com a barana. Forjat. I les peces de coberta. I aquí està acabat el que és la carcassa. Bueno, això és un muntatge de la coberta. O sigui, aparentment molt senzill. No? I això és l'espai interior, que hi ha com una espècie de doble espai al mig. I llavors aquí, bueno, aquest és l'edifici més alt que hem fet, ja que avui anava tot de l'edifici alt, no sé què. Bueno, però el més alt que hem fet és això, és una torre de guaita a la Cerdanya, a prop de la Molina. I això és un edifici industrial molt barat, o sigui, tan o més barat que un prefabricat de formigó o una estructura metàl·lica, perquè també s'ho han autoconstruït. Això és un sistema d'encavallades que es diuen fermetes, que les unions són unes plaques amb claus clavades. Llavors és molt senzill, amb seccions bastant petites de fusta, i llavors tenim aquí una llum de 10 metres, cada metro 25, amb, és bastant senzill. Bueno, vaig una mica ràpid perquè ja tinc poc temps. Això és uns mòduls prefabricats que es transporten, que es poden canviar de lloc, on hi ha una estructura de fusta com de tub, una altra vegada amb els taulons d'aquests massissos clavats, i això ja és el prefabricat portat a l'extrem. El taller es munta tota la carcassa, es munten les carpinteries, es munta la cuina, la instal·lació elèctrica, tot, surt d'aquí acabat. Es porta el camió i es deixa el lloc i es fan les unions i queda acabat. I aquest és l'últim que estem muntant per portar a Madrid, i el que us explicaré ara és la nau aquesta on ho estem muntant, que és la nau de Fuster Sebastià Rialp, que és l'últim projecte que us explico, que és el més d'estructura de fusta pura i dura. Bueno, volíem fer una nau per construir els panells per ells i amb fusta serrada, perquè és el que tenen ells, no? No volien fusta laminada perquè l'han de comprar, i la fusta serrada és com la seva matèria prima pròpia. I això és la secció de la nau on hi havia un hàndicap, que com explicàvem al matí dels esforços horitzontals, doncs aquí més que el vent i més que els sismes, que també el més greu, entre cometes, és un pont grua de 3.500 quilos que ha de portar els panells d'un lloc a l'altre, que quan frena, doncs a 8 metres d'alçada dona com un cop que sacseja tot l'edifici, no? I llavors havíem de resoldre com compensar aquest esforç horitzontal de pont grua. Llavors, bueno, això és la secció en aquest sentit, contra el terreny. Hi ha unes encavallades, llavors el pont grua, mur de contenció, aquí no té mur de contenció, i aquí hi ha un forjat de 7 metres de llum que havia de poder aguantar, doncs, els camions carregats per damunt, no? I aquí adossat contra la nau existent. I llavors això és la solució adoptada d'aquesta façana longitudinal que havia de suportar l'esforç horitzontal de la frenada del pont grua, i llavors el que vam fer això és inclinar tots els pilars, i en lloc de ser pilars verticals són pilars inclinats que arrenquen des de baix de tot, pugen, suporten aquest forjat de mixte de fusta i formigó que ha d'aguantar els camions, i continua per anar a buscar les encavallades, que també tindran aquesta forma triangular i que faran de lluernari, no? I doncs, bueno, és tota una història que acaba tenint bona pinta, però que té l'origen en un raonament estructural, no? I de compensació d'esforços. Això és el dibuix tridimensional per poder-ho fabricar, i aquí aquesta mena de uves o de as que tenen uns tornapuntes per ajudar a la jàssera principal. Això són les encavallades principals, els nusos de les encavallades, que es resolen bàsicament per geometria, les unions que són a compressió i les que van a tracció tenen diferents encaixos perquè quasi bé geometria pugui funcionar. Això són els pilars principals de baix, que aguanten 160 tonelades cada un i estan cada 10 metres amb fusta massissa, o sigui, són troncs enormes partits pel mig, que es preparen i es munten, no? Això ja estan col·locats al lloc, i tot això són els trossets petits mecanitzats de les diagonals de l'encavallada principal, que aquí no sé si veu molt, però són totes les puntes i tota la geometria dels encaixos. Això són els panells de coberta a 8 metres de llum que van fer la prova de càrrega, aquí ficant pes fins a 3.000 i algo quilos a veure si fletxava gaire o no, i bueno, va bé, molt bé. I aquest és el forjat mixte, fusta formigó, que aguantarà aquest forjat de 7 metres que podran córrer els camions carregats per aquí damunt, no? I aquí es veuen, doncs, la part de fusta i tots els connectors i la capa de compressió que s'unirà amb la solera de la nau. Aquí la prova de càrrega, hem ficat el camió damunt, primer no posàvem gaire, no? Allò, tot el fiquem a damunt, i bueno, bé. I això és el procés de fabricació d'aquestes grans encavallades, també al seu taller, fabricades per meitats, o sigui, primer una meitat i després l'altra meitat. I això és el procés de construcció de la façana principal, amb aquestes as, que bueno, no era evident perquè amb aquesta alçada, doncs, hi ha un moment que muntes coses però encara no s'estan arriostrant amb la que li vindrà, no? Però bueno, això són les as, i aquí té un dibuix com una dent de serra, que són els encaixos per poder aquí enganxar les mènsules de suport del pont grua que s'hauran d'aguantar aquí dalt. O sigui, s'intenta resoldre el major possible per geometria, no per tornill, que també hi ha tornilleria, però que no aguantin els tornillos a tallant pur, sinó que la geometria de la fusta i els encaixos sigui coherent. Això són les encavallades muntades. Això són les, bueno, ja les encavallades ja amb els panells de coberta. I bueno, aquí es veu, doncs, l'aspecte que ja tenen els lluernaris i aquesta mena d'obertures que deixen passar la llum, no? I això ja és... Bueno, encara no està acabat, però bueno, ja estan muntant aquests mòduls a l'interior. I això és una imatge general. Doncs, bueno, l'encavallada queda cap a dalt i sobresurt com fa com de lluernari amb policarbonat als costats i després ja la coberta, de manera que per dins queda bastant net. Bueno, aquesta és l'última imatge, que és aquesta encavallada vista col·locada al lloc amb el policarbonat als dos costats i vista des de dins, que sembla com una passarel·la, no? Que a més fa com un canvi de rasant. Doncs, bueno, ja està, ja us he explicat una sèrie d'exemples fets aquí a prop.